Un quart en punt d'11 del matí, l'apunt de la Bibiana, espai en connexió amb Albert Moles, el director general de FEDA, parlant precisament de FEDA Ecoterm, aquesta inauguració que es va fer ahir d'aquesta primera planta de cogeneració del país, ja estava funcionant, ahir es va fer la inauguració oficial, i d'altra banda també el donem la nota. L'Òscar no li ha agradat, i en el Carmona tampoc, aquesta proposta nova que fan els Amics de les Arts, que es diu Un estrany poder, cinquè àlbum d'estudi d'aquesta banda i que, com diem, integren Eduard Costa, Joan Enric Barceló, Ferran Piqué i Dani Alegret. Una proposta, com deia, musical, que arriba 3 anys després de l'àlbum que s'anomenava Només d'entrar hi ha sempre el dinosaure. So que escoltaré i que presentarem d'aquí un momentet donant detalls d'aquest enregistrament. Però, com dèiem, la Bibiana ens porta avui un doble punt, l'Òscar ja ho ha notat, però el gruix més important precisament parla, Bibiana, bon dia.
Bon dia.
Del trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat. S'ha fet en més de 11 països del món, per científics, i a més un estudi publicat a la prestigiosíssima, jo diria la que més, revista de recerca mèdica que es diu The Lancet, un estudi que nega que el TDAH sigui un trastorn.
Doncs sí, aquest estudi diu que el cervell de les persones amb TDAH pateix un retras en el procés de maduració i alternació en la seva estructura respecte a les persones que no tenen doncs, aquesta patologia. L'estudi més gran mai realitzat sobre aquesta enfermedad, com tu dius, acaba de ser publicat a The Lancet i és fruit del grup de treball Enigma TDAH i en el que ha participat la Vall d'Hebron de Barcelona. Han participat 3.242 persones. Aquest estudi ha analitzat imatges del cervell obtingudes per ressonància magnètica de 1.713 pacients amb TDAH i 1.529 persones sense aquest trastorn, amb edats entre els 4 i els 63 anys. S'han buscat diferències en les 7 estructures del cervell profund. En estudis anteriors s'havia apuntat a un volum més petit de mostres, no?, de parts del cervell. Aquest cop el que han fet és ampliar aquesta recerca, no? Anar a buscar en tots els raconets del nostre cervell doncs, què passa a la gent que té aquest trastorn. Un dels aspectes més destacats és la diferència en el tamany de determinades parts profundes del cervell que doncs, tendeix a desaparèixer en els pacients adults. Això confirma que el TDAH és un trastorn del cervell fruit d'un retras en la maduració d'aquest òrgan. Un dels firmants de l'estudi, que és Josep Antoni Ramos Quiroga, va destacar que l'estudi és molt rellevant, ja que ens permet entendre millor el TDAH, un trastorn en el que existeixen alteracions de l'estructura del cervell i a la vegada s'observa un retras en la seva maduració. Si algú vol, per exemple, anar a l'article que publica La Vanguardia, hi ha un croquis, no?, on t'explica quines són les parts del cervell més afectades, no?, com intervenen en aquest procés. Aquest treball demostra que el TDAH hi ha fins a l'edat adulta. Sí que ha quedat descartat l'efecte de la medicació o d'altres patologies en el diagnòstic del TDAH i s'obre una porta a millorar el coneixement de les disfuncions cerebrals associades al trastorn i de l'origen dels símptomes. El TDAH afecta el 5% de la població durant la infància i es manté en més de la meitat dels pacients durant l'edat adulta. És la patologia més diagnosticada a Catalunya entre nens i adolescents. El 75% dels casos diagnosticats són nens i el 25% són nenes. Els símptomes més habituals és la manca d'atenció, desorganització, manca de control dels impulsos, inestabilitat emocional i hiperactivitat. També està associada a un baix rendiment acadèmic, dificultats a l'hora de mantenir relacions interpersonals, abús de drogues i risc en la conducció i en les relacions sexuals.
Una malaltia, una patologia, ja per no utilitzar trastorns, si resulta que tots aquests científics consideren que no és això, que ha tingut molta polèmica, hi ha hagut moltes crítiques que han acompanyat en aquest TDAH des de la seva primera formulació, perquè n'hi ha que negaven directament la seva existència, però la majoria se centraven a criticar precisament els aspectes de diagnòstic, dient que hi ha un sobrediagnòstic sobre aquestes qüestions, perquè és cert que majoritàriament, per exemple, quan jo anava al col·legi, que això no existia, ningú parlava, deies que aquest nen era el cul del Jaumet, o que estava encantat, o que estava a les ensoltes, o que mirava les musaranyes.
Suposo que són com aquestes enfermetats que fins ara no s'han descobert. És com la fibromiàlgia, no? Quan algú tenia fibromiàlgia no se sabia el que tenia.
El que passa és que, de repent, hem passat a l'aspecte contrari, no? Ara, qualsevol situació d'aquestes, ja et dic, amb tot el respecte, només faltaria, estava diagnosticada precisament com un TDAH. I ara resulta que, com dèiem, l'estudi més gran que s'ha fet mai al món sobre aquesta qüestió, 3.400 persones, crec recordar que deies, 11 països participants, entre d'altres, pel que fa...
3.242.
Pel que fa a l'aspecte, com dèiem, més pròxim a nosaltres, amb científics de la Vall d'Hebron, doncs diuen que no. És curiós la situació, no?
Bé, diuen que... Bé, lo bo que té això és el que deies, no? Que ara es pot saber científicament amb proves concloents si que tens TDAH o que no en tens, no? Si realment ets al cul del Jaumet o doncs tens una patologia.
Aquest programa té 15 anys, Viviana, i en els 15 anys, 15 temporades, més ben dit.
Sí.
15 anys els farà precisament el mes de setembre. El 9 de setembre farem 15 anys d'ara i aquí, però estem a la 15a temporada. I a les 15 temporades hem tingut un moment, quan arribava la setmana de la Marató de TV3, per participar-hi. Per tant, aquesta iniciativa, com dèiem, que va complir aquest any passat, el 2016, 25 anys, doncs ens la sentim molt pròxima. No? Hem estat parlant amb una quantitat enorme de directius de la Fundació La Marató, etc etc etc, fins, com dèiem, ara fa doncs, alguns mesos que vam parlar precisament el mes de desembre.
Desembre, si no sempre parlem al desembre, sí.
Vam parlar amb el responsable ara de la Fundació La Marató, que, com sempre, a més, molt amablement...
A més, doncs... cada any quan truquem sempre em diuen el mateix. Estàvem esperant la vostra trucada.
Sí, i la veritat és que es porten molt bé, sí. Perquè han fet mans i mànigues a vegades i molts cops els dies de màxima feina per poder-nos fer un foradet. I, per tant, doncs hem aprofitat ara que estàvem fent un apunt en clau de salut per entendre'ns, per explicar que ja s'ha determinat per part de la Fundació La Marató de TV3 la temàtica precisament de la Marató 2017. Falten molts mesos, serà el desembre. El
17 de desembre.
17 de desembre, sí. Però ja tenim temàtica.
Doncs sí, és que la propera Marató de TV3 estarà dedicada a algunes de les malalties infeccioses més greus, com l'hepatitis, la sida, la meningitis, la bronquitis o la tuberculosi. Es farà el 17 de desembre i malalties com aquestes que hem dit ara doncs centren aquesta edició. Les malalties infeccioses es convertiran en una greu epidèmia en la propera dècada i podrien arribar a causar 10 milions de morts al 2050 i superar les que provoca el càncer. Aquestes malalties es deuen a la invasió de microorganismes que es multipliquen en el cos humà. Entre els casos més preocupants de malalties infeccioses hi ha l'asèpsia, que passa quan una infecció bacteriana s'escampa per tot el cos i afecta diversos òrgans i en molts casos provoca la mort.
M'he quedat parat, quan he llegit el que explicaràs ara.
Cada any a Catalunya se'n detecten 20.000 casos i causen la mort de 3.500 persones. 10 morts al dia.
Per sepsis,
sí.
Per sèpsia. 10 morts al dia.
Sí, sí,
és una,
sí,
passada.
Sí, sí. Llavors, doncs, per això la Marató doncs, ha decidit dedicar la seva propera edició a això.
Dissenyar mètodes de diagnòstic més eficients, més ràpids i també disposar de tractaments més efectius contra precisament aquests microorganismes que provoquen les infeccions. Com veiem, ventall amplíssim, perquè,
sí, sí,
com has
clar.
Explicat, des d'hepatitis, sida, la sèpsia mateixa, meningitis, bronquitis, pulmonia, tuberculosi, etc. Vull dir, podem posar tantes com vulguem. No? De les que hi hagi per infeccions microbianes. I...
Per cert, va sortir una notícia, em sembla ser dilluns, Amancio Ortega ha donat 40 milions d'euros a la recerca contra el càncer.
Doncs una extraordinària notícia, aquesta, que a vegades es critiquen molt.
Sí,
no?
Aquesta gent que té tants diners.
Que surten a les llistes Forbes i aquestes coses, però mira, una majoria d'aquesta gent que està dalt, no?
Sí, perquè, per exemple, Bill Gates, que si no està l'1 està el 2, i si no està el 2 està l'1, ell, per exemple, quan ell mori, els seus fills només rebran l'1% de la seva fortuna, perquè la resta va tota a la fundació que té la Fundació Bill i Melinda Gates.
Que ja firmaríem, entre tu i jo, no? Amb això
sí,
de
l'1%. Sí, però bé, podria...
No, està clar, està clar.
Mark Zuckerberg ha fet el mateix, Ell ja ha sigut pare i ha dit que, doncs, que la seva filla també rebrà només un 1% de la seva fortuna. Tota la resta anirà a una fundació. Doncs, a
recorda que el dia que vam parlar amb els amics de l'Espai Tipus d'Interès,
sí.
Amb l'Enric Galí i la Cristina Llaufa,
sí.
Cristina Llau,
sí.
Sí, Llaufa és el seu, perfil,
el
seu perfil de Twitter, doncs parlàvem precisament de que el coneixement general, quan parles d'aquestes qüestions i quan a algú li toca molts diners de cop o com sigui, has de fer alguna cosa perquè diu que si no internament, o sigui, acabes no podem viure, perquè
doncs,
et sents fins i tot culpable.
Encara que
siguin
això...
guanyats amb esforç, amb treball o amb un cop de sort, com pues, podria ser.
Suposo que això és el que fan aquesta gent, no? Que dius, ja m'agradaria un 1%, ja, però no tothom deixarà un 99% de la seva fortuna.
No,
a,
clar,
a
clar.
Causes benèfiques o d'investigació o del que
està
sigui. No?
Òbviament que segur que Andorra... Sant Julià de Lòria, ho vam fer, recordes, aquest any?
Sí, ja fa anys que participen,
feia
a Marató, Sant Julià.
Fa moltes activitats. Després n'hi ha que no són tan institucionalitzades, sinó que són així una miqueta més per lliure, però molta gent se suma precisament en aquestes qüestions perquè després tot aquest comitè mèdic...
I sempre tenim un número, que podem trucar des d'Andorra.
Per trucar des d'Andorra i no aquests números raros, els nous, que costen a vegades, alguns són impossibles, no? Doncs ho tornem a fer, segur que sí.
I tant. I tornarem a parlar amb la Marató.
A rebre amb amabilitat, com sempre, per part de la Fundació La Marató de TV3, quan arribi el seu moment. No cal que ho anem tancant ja, encara, que falten molts mesos.
Home, no.
Totes aquestes qüestions. Viviana, moltíssimes gràcies.
A tu.
Anem a fer una pausa i d'aquí un momentet en connexió amb el director general de FEDA, el senyor Albert Moles.